Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Bones i benvinguts. Iniciem un nou Temps de creure, un espai per compartir fe, reflexió i també el que es viu a l'Església de les nostres Illes Balears.
L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: qui estima son pare o sa mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m'acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran. Però els qui per causa meva l'hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi. I qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos. I tothom qui doni un poc d'aigua fresca a un d'aquests petits, només perquè és el meu deixeble, vos ho dic en tota veritat, no quedarà sense recompensa. Podem córrer el risc de pensar que una vida cristiana tranquil·la, sense dificultats, és una vida cristiana autèntica, com si l'absència de problemes fos signe de fidelitat. Però Jesús no ho promet mai, això. La creu forma part del camí, no com a càstig o fracàs, sinó com a lloc de confiança. Molts ens escandalitzam quan arriba en forma d'humiliació, contradicció o dolor, i ens preguntam: per què a mi? Però creure en Jesucrist és viure en ell. Jesús no ens demana buscar el sofriment, sinó prendre la creu que la vida porta i convertir-la amb ell en camí d'amor i de creixement.
Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església a Mallorca.
Del 3 al 7 de juny, Càritas Mallorca va organitzar concerts, exposicions, conferències i altres activitats amb motiu de la festivitat del Corpus, una ocasió per posar en valor el paper de les entitats socials de l'Església com a espais d'acollida, dignitat i esperança. D'aquesta manera, Càritas Mallorca va inaugurar la Setmana de la Caritat 2026, una iniciativa amb l'objectiu de promoure la reflexió, la sensibilització i el compromís social davant les realitats de vulnerabilitat que afecten nombroses persones que viuen a la nostra comunitat. L'acte inaugural, celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, va ser presidit pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i per la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero.
Sí, Càritas ha tingut molt d'interès que enguany, d'una manera molt visual i pràctica, poguéssim veure tota aquesta feina que fa Càritas, donant-la a conèixer i, sobretot, implicar tots els que hi havia a poder-s'hi participar. I per això aquesta exposició, dic que és molt dinàmica i pots veure tota la realitat de Càritas, començant per persones que han estat beneficiàries de la acollida i que ja estan integrades i algunes han trobat feina i tot. Són les persones que donen el testimoni de lo que han rebut i això és el que ens ha impressionat sentir-ho directament de les persones interessades. Persones que han arribat de fora però que s'han trobat ben acollides i que després ells mateixes transmeten a altres el que han viscut i com ho han viscut.
Aquí, ¿qué encontramos hoy? Pues queremos, Càritas quiere mostrar a través de esta Feria de la Caridad la realidad social que nos rodea e invitar a todos a movernos frente a ella, y lo hacemos pues poniendo a las personas que quieran pasar por aquí no solo frente a esta realidad, sino también frente a la respuesta que Càritas da para atender a la misma. Lo hacemos a través de una exposición. La sociedad que tenemos es la sociedad que queremos, donde exponemos los datos del informe FOESA sobre la situación de exclusión social en las Baleares, publicado el año pasado, y que se fundamenta pues en datos sobre la vivienda, sobre todo sobre cómo esta exclusión afecta de forma principal a la infancia, a la juventud, como un dato alarmante, cómo el empleo ha dejado de ser un seguro de vida para las personas, tantos con empleo viven en situaciones de exclusión, y otros datos que alertan a la población general sobre cuál es la realidad que nos rodea en nuestra sociedad mallorquina. También se puede disfrutar de un juego, el juego de las llaves, que nos pone en primera persona frente a esa realidad, la de la dificultad del acceso a la vivienda. Podemos también adentrarnos en las historias de vida concretas de personas que, gracias al proceso de regularización extraordinaria, han podido legalizar su situación administrativa en nuestra comunidad y acceder así a derechos. Hoy son personas pues con una carrera profesional, con un trabajo oficial y con pues ciudadanos de plenos derechos como somos y queremos ser todos.
Ambdós destacaren la importància d'enfortir els vincles comunitaris i de continuar construint una societat basada en la solidaritat, la justícia social i la dignitat de les persones. La inauguració va comptar amb la presència de diversos representants institucionals, autoritats polítiques de l'àmbit insular i municipal, així com representants d'entitats socials, organitzacions del tercer sector, membres de la comunitat eclesial, persones voluntàries i professionals vinculades a l'acció social de Càritas. Sota el lema Tria estimar, tria comunitat, la programació va incloure conferències, tallers, exposicions, activitats participatives, celebracions litúrgiques i propostes culturals per acostar a la ciutadania a qüestions tan rellevants com l'accés a l'habitatge, la inclusió social, la promoció dels drets i la doctrina social de l'Església. Les persones acompanyades per Càritas Mallorca durant el 2025 afrontaren una acumulació de dificultats que resta greument el seu accés a unes condicions de vida dignes, la progressiva pèrdua de capacitat protectora d'una ocupació remunerada, la manca d'habitatge assequible, l'elevat cost dels lloguers i la situació administrativa irregular de moltes de les persones ateses són alguns dels principals factors que alimenten els processos d'exclusió social. Aquestes són algunes de les conclusions que recull la memòria 2025 de Càritas Mallorca, sota el lema Tria estimar, tria comunitat, que es va presentar durant la Setmana de la Caritat pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, i l'administrador general de l'entitat, Joan Bassa.
El Consell Directiu Diocesà, presidit pel senyor bisbe, va aprovar que el destí d'aquests recursos seguirien les línies prioritàries. Una per ajudes. Així vàrem aprovar destinar 1 milió d'euros en un període de 5 anys per cobrir ajudes directes que actualment Càritas assumeix pròpiament perquè no té cap finançament que ho cobrés aquí. En segon lloc, inserció laboral, sociolaboral i economia social. Una aposta clara és la reforma d'una nau, rebuda també en Barenci, del senyor Toni Bonet, en l'objectiu de centralitzar la recollida de roba, crear nova línia d'inserció laboral i reforçar l'empresa d'inserció, eines per inserció. Això és especialment rellevant en un context difícil, ja que el 2025 aquesta línia ha registrat pèrdues de 65.000 euros a causa de la crisi del sector tèxtil. Malgrat això, la voluntat és clara. Seguir apostant per itineraris personalitzats d'inserció amb acompanyament professional i oportunitat real de feina. I en tercer lloc, dedicar aquests recursos a habitatge. Una part dels recursos se destinarà a impulsar projectes d'habitatge, que ja els tenim en estudi, i és una de les problemàtiques més greus actualment.
Una oportunitat més per recordar que la caritat és un compromís transformador d'escolta i d'acompanyament. En un context social marcat per les desigualtats, la precarietat i la solitud, Càritas reivindica la necessitat de continuar generant comunitat, des de la proximitat i la fraternitat.
L'Església a Menorca.
El llevant menorquí també va viure el seu particular Sant Joan a l'ermita dedicada al sant al paratge dels Vergers de Maó. La suau brisa del capvespre del dia 24 de juny va mitigar una mica el calor d'aquests dies per a poder celebrar la festa del precursor del Senyor. L'ermita estava guarnida amb flors i canyes posades pels voluntaris que durant tot l'any tenen cura del temple. L'Eucaristia es va celebrar a l'esplanada de l'ermita i va ser presidida pel rector de la parròquia Sant Francesc, mossèn Llorenç Sales. Durant la seva homilia, va destacar la importància de poder conèixer més la figura del Baptista, per tal de poder reconèixer millor la persona i la missió de Jesús. També nosaltres, cada dia, hem de conèixer més a Jesús per poder complir la nostra missió d'assenyalar a la llei de Déu que esborra el pecat del món. Després de la celebració, es va compartir una bereneta amb productes aportats entre tots els assistents i la vetllada va acabar amb una animada rifa a benefici de l'ermita.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
L'Església Eivissa i Formentera.
Dissabte passat va morir als 93 anys d'edat el sacerdot Monsenyor Lluc Ramon Torres, degà de la Santa Església Catedral i degà també del clergat pitiús, tant per edat com per temps d'exercici del seu ministeri.
Don Lucas va néixer el 6 de desembre de 932 a Sant Francesc de Formentera. Va ser ordenat sacerdot el 23 de juny de 1957 a la Santa Església Catedral pel bisbe de la diòcesi, Monsenyor Antoni Cardona Riera, celebrant la seva primera missa el 24 de juny de 1957 a l'Església del Convent. L'any 2007 va celebrar el 50 aniversari de la seva ordenació sacerdotal i amb aquest motiu va ser nomenat prelat d'honor del Sant Pare. Durant la seva vida sacerdotal va tenir moltes responsabilitats a diferents parròquies d'Eivissa, era el degà president del Cabildo de la Santa Església Catedral i va ser també fundador de la Confraria del Crist de l'Agonia i de l'Adoració Nocturna, de la qual continuava sent conciliari.
El bisbe d'Eivissa i Formentera, Monsenyor Vicent Ribas Prats, va promulgar dijous passat un decret pel qual va disposar que dimecres 24 de juny, solemnitat de Sant Joan Baptista, a les 12 del migdia, repicassen les campanes de totes les parròquies i esglésies obertes al culte de la diòcesi. Aquesta iniciativa va servir per expressar l'alegria de la comunitat diocesana davant la decisió del Papa Lleó XIV d'autoritzar la beatificació de 20 sacerdots màrtirs de la diòcesi pitiusa, assassinats entre l'agost i el setembre de 1936 durant la persecució religiosa de la Guerra Civil Espanyola.
El decret de prelat va establir, a més, que en totes les misses del diumenge 28 de juny, des de la vigília del dissabte 27, en la pregària dels fidels, una acció de gràcies pel reconeixement del martiri i la pròxima beatificació d'aquests 20 sacerdots. Així mateix, va disposar la celebració a cada parròquia o església oberta al culte d'una missa d'acció de gràcies pel reconeixement del martiri de Joan Torres Torres i dels altres 19 preveres diocesà, així com la lectura de la introducció del decret durant l'homilia d'aquestes celebracions. La solemne cerimònia de beatificació tindrà lloc la pròxima tardor a la Santa Església Catedral d'Eivissa i serà la primera celebració d'aquestes característiques que es durà a terme a les Balears.
L'església de Santa Creu va acollir el passat divendres 26 de juny a les 7:30 de l'hora baixa una solemne celebració eucarística motiu de la festivitat de Sant Josep Maria Escrivà de Balenguer, fundador de l'Opus Dei i una de les figures més influents de l'església catòlica del segle XX.
La Santa Missa va ser presidida per Monsenyor Vicent Ribas, bisbe d'Eivissa i Formentera, que va acompanyar els fidels en aquesta celebració especial dedicada a recordar el missatge de santedat en la vida ordinària que va promoure Sant José Maria.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista en la que hoy tenemos con nosotros a Raquel, una joven de 26 años que recientemente se ha comprometido y que junto a su novio se prepara para casarse en el mes de mayo del próximo año. Queremos reflexionar con ella sobre las palabras del Papa a los jóvenes durante la vigilia, donde dijo: "No tengáis miedo a formar una familia". Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
En primer lugar, enhorabuena por vuestro compromiso.
Muchas gracias.
¿Cómo vivisteis ese momento de decidiros a dar este paso hacia el matrimonio?
Pues la verdad que fue una sorpresa, ¿no?, el prometernos, porque siempre pues está en los planes de uno el cuándo va a ser, ¿no? Y piensas siempre que va a ser el momento en el que tú piensas y eliges, y al final pues es cuando Dios lo decide y es el momento pues perfecto, ¿no? Como digo siempre, me gustaría volver otra vez, ¿no?, a ese lunes a las 2 de la tarde al salir de trabajar con esa sorpresa que me dio Agustín y volver a reproducirla y repetirla, ¿no?, todos los días en mi cabeza, porque fue súper bonito, fue, vamos, de película total, y de verdad que volvería a repetir esa pedida tan maravillosa y bonita.
En una sociedad donde muchos jóvenes retrasan o incluso descartan el matrimonio, ¿qué os ha llevado a vosotros a apostar por este proyecto de vida juntos?
Pues principalmente, ¿no?, el hecho de estar dentro de la iglesia es una de las formas de que te da esa seguridad, no, de decir pues estamos preparados, estamos pues con una formación, ¿no?, también muy importante de ver que no que no vamos a ciegas, ¿no? Sino que tenemos pues una formación, también pues unos amigos que nos ayudan también, también pues gente dentro de la iglesia, ¿no? Que nos van también pues guiando un poco. Entonces también esto te hace ver que pisas, ¿no? Con esa seguridad también pues nuestras familias, nuestros hermanos, y ver que también pues recibir por esa parte, ¿no? También te da esa fuerza y seguridad de decir, vale, pues esto es lo que no únicamente lo vemos nosotros, ¿no? Por parte de Dios, sino que también esa ayuda externa de estos amigos, pues también te ayuda mucho a poder decir, vale, pues es discernimiento y seguro que es de Dios, ¿no?
Cuando piensas en la palabra familia, ¿qué significa para ti personalmente?
Pues la verdad que familia a día de hoy está muy desestructurada, ¿no? Por así decirlo. Y familia ahora es como una palabra que da miedo, ¿no? O sea, te da, pero porque también te hacen que tengas miedo al escuchar familia, ¿no? Y me parece que es vida, que es pues risas, movimiento en casa, en enfados, lloros. Y al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Es vida. El día a día, con tus problemas, con los suyos, ¿no? Y saber también vivir cada día de estos problemas que también surgen. Entonces, pues para mí es eso, es el, sobre todo, ¿no? La figura de pues el marido o la mujer, y ver que se casan, ¿no? Ellos dos, pero también por la voluntad y plan que tenga Dios con nosotros, porque no únicamente pues, nos casamos por querer tener hijos, ¿no? O por formar una familia, sino que ya nos casamos pues siendo él y yo ya esta familia. Y ya pues lo demás que vengáis pues por regalo de Dios y por su voluntad. Y veo pues eso, que a día de hoy da miedo, ¿no? El hecho de escuchar familia, y es algo súper bonito.
El Papa dijo a los jóvenes, no tengáis miedo a formar una familia, pero ¿qué sentiste tú al escuchar estas palabras?
Bueno, ahora nada más decirlo tú, se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Porque es algo que, sobre todo pues siendo jóvenes, es escuchar como una palabra, ¿no? que te dice Dios, de que no tengas miedo, porque en el mundo que nos encontramos te da muchos motivos para poder tener miedo, ¿no? Que no puedas tener dinero, que no puedas pues mantener, ¿no? esa familia. Entonces fueron unas palabras que para mí, bueno, para nosotros también, para mi prometido, ¿no? El tener ese ánimo, decir para adelante, que no tengamos miedo, ¿no? Fueron palabras de decir no tengáis miedo. Y fue escuchar, ¿no? la voz de Dios de decirnos para adelante. O sea, fue literalmente eso, para adelante, para adelante, para adelante.
A veces lo que echa también mucho para atrás a los jóvenes es ese para siempre, ¿verdad?
El compromiso, exactamente, sí. Es un mundo, pues estamos mirándonos, ¿no? Mucho para nosotros mismos, muy egoísta, ¿no? Decir, es que me pongo antes a mí que a ti, es que sufro yo antes, ¿no? Y ver que ese compromiso es muy difícil llevarlo a cabo porque no tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos. Y me pongo la primera, vaya, ¿no? Que hay momentos en los que pienso en mí misma y digo, ¿por qué no piensas en mí, no? O sea, también pensar en la otra persona, en lo que le produce a la otra persona de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque nos da miedo también muchas veces la vulnerabilidad, el sentirnos también pues como débiles, ¿no? Y mostrarnos como somos, por ese miedo a que a lo mejor también nos rechacen. Entonces, ver eso, que si está Dios en medio de todos estos momentos y en nuestras vidas, es que no tenemos que tener miedo a ningún tipo de, pues eso, de compromiso ni nada, porque Él es el que tiene el primer lugar y luego vamos nosotros.
Justo te iba a preguntar que qué le dirías a un joven que desea formar una familia pero siente esa incertidumbre o ese miedo ante este compromiso, y es esto, ¿no? Que con Dios en medio.
Exactamente, sí, que no tenga miedo de verdad, que no tenga miedo, que no escuchen esas voces, ¿no? Del mundo de estáis locos, que dónde vais, que qué hacéis, ¿no? Que cómo vais a mantenerlos. O sea, la confianza plena en Dios, que es que todo sale, todo sale. Y es que además se va a rodar todo, o sea, salió la fecha justa en el momento que queríamos, salió la reserva del banquete. O sea, es que se da todo, todo solo, solo.
Y Raquel, para terminar, si pudieras responder personalmente al Papa después de escuchar ese mensaje, ¿qué le dirías?
Bueno, primero, gracias. Le diría que muchas gracias porque fue el impulso que necesitaba también, ¿no? Para ver pues ese empujoncito, ¿no? De que no tengas miedo, porque soy pues eso, ¿no? Muy cuadriculada, muy de programación, y el hecho de haber soltado, ¿no? Todos esos planes míos fue cuando dejé entrar a Jesús, ¿no?, en mi vida y decir, pues, es que esto es la voluntad de Dios, ¿no? No es la mía. Y sobre todo, pues eso, abrir tu corazón, abrir, pues eso, la voluntad. Y eso te diría que gracias, porque vas con miedos, vas con mucha incertidumbre de qué va a pasar, que dónde vamos a ir, ¿no? Y fue como tener esa figura de Jesucristo delante mío y decir, es que no tengas miedo. O sea, fue escuchar todo el rato en mi cabeza, pues no tengas miedo, ánimo. Y le diría, pues eso, que muchas gracias, porque fueron palabras de mucho ánimo, de no tener miedo. Y es lo que les invito también a los jóvenes, que no tengan miedo, que no tengan nada de miedo.
Pues gracias al Papa León XIV y gracias también, Raquel, a ti por haber participado con nosotros hoy en este programa, por haber compartido tu hermoso testimonio. Muchísimas gracias.
Gracias a ti también por invitarme y pues por darme también la oportunidad de poder pues compartir este pedacito, ¿no?, de esta noticia y esta alegría, ¿no?, que estamos ahora viviendo nosotros.
Muchas gracias, Raquel.
Gracias.
I ara, com cada setmana, repassam l'agenda d'activitats i esdeveniments religiosos que tindran llocs aquests dies a les nostres illes, començant per Menorca.
I ara els anem a explicar dues activitats que es faran pròximament aquí a Menorca. Aquest diumenge, dia 28 de juny, a les 6:30 capvespre, es farà una benedicció d'un nou quadre a la parròquia Sant Lluís. L'acte serà presidit pel bisbe Gerard. Tot seguit, els assistents compartiran un refrigeri. El quadre estarà exposat al culte a partir de demà. I un poc més endavant, divendres, dia 10 de juliol, a les 7 del capvespre, al moll de Cala Corb, al Castell, es farà una torrada solidària i un concert a benefici de Mans Unides. L'actuació musical serà a càrrec del grup Cervesa Moscanta. Us informem perquè ja podeu adquirir la vostra entrada de forma anticipada a la delegació de Mans Unides a Maó, que es troba al carreró dels Miradors dels Monges, nombre 1. O també podeu telefonar a la delegació de Mans Unides al 971 36 99 36. El donatiu és de 10 euros, que com han dit va destinat als projectes de Mans Unides.
I ara ens traslladam a Eivissa i Formentera per descobrir tot allò que preparen aquests dies.
Sobre l'agenda diocesana, podem dir que la parròquia de Sant Pere de Dalvila i la de Sant Pau d'Eivissa celebren enguany les seves festes patronals aquest cap de setmana. La festa de Sant Pere i Sant Pau es commemora el 29 de juny, però es coincidir el dilluns, la celebració s'ha avançat al dissabte i diumenge, dissabte la de Sant Pere, amb la missa solemne que es presidirà el bisbe d'Eivissa, a les 8 de la tarda i diumenge també a les 8 de la tarda el bisbe presidirà la missa de festa a la parròquia de Sant Pau.
Gràcies per seguir-nos a Temps de Creure. Ens trobem la setmana que ve amb més paraules, reflexió i notícies de les nostres illes. Bon cap de setmana.
Tres Ràdio. Les notícies de les tres.
Bon dia. El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre per la comunitat, una pujada de gairebé el doble de la partida que